Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Avui comencem la nova temporada de Sortint del Cercle. Ja anem per la tercera. I aquesta temporada parlarem primer del trastorn límit de personalitat. Amb nosaltres tenim la Sílvia, la Josefa, el Jordi i l'Oriol, membres de Sortint del Cercle. Després tenim la Montse, professional del Servei de Salut Mental d'adults de Balaguer, i en Francisco José, que és un membre i moderador del GAM familiar de TLP de Salut Mental de Ponent. També tenim nosaltres el Jaume, membre de Sortint del Cercle, que avui farà la seva primera aventura com a tècnic de so. Bon dia, Jaume. Ara, primer, per saber de què estem parlant, fa una superbreu definició de què és TLP, el trastorn límit de personalitat, segons el diagnòstic oficial. Patró dominant d'inestabilitat de les relacions interpersonals, de l'autoimatge i afectes i impulsivitat intensa. Doncs a partir d'aquesta cosa, que us explicarem en breu molt millor, començarem avui amb l'entrevista. Bon dia, Sílvia. Bon dia, Francisco José.
Bon dia.
Bon dia.
Molt bé, Francisco José, ja hem dit que és un familiar i moderador del GAM, i la Sílvia és l'entrevistadora.
Sí, avui és un programa especial perquè jo sóc primera persona i el Francisco José és dinamitzador i membre del GAM de Salut Mental i pare d'una primera persona.
Sí, senyora.
Jo, en part de la definició molt oficial, havia pensat en tallar per trossets el TLP i a veure què ens diuen amb el diccionari, simplement, perquè el diagnòstic oficial és com molt... que no s'entén res, almenys per mi. I dic, bueno, vaig a buscar, dic, trastorn, què és un trastorn? Doncs és una alteració o anomalia d'una funció física o emocional o mental. Vale? Tenim una alteració. Vale. Personalitat, diferència individual que construeix a cada persona i la distingeix d'una altra. Vale? Té alguna cosa a veure amb la nostra personalitat. Límit, pues és a l'extrem a què arriba una determinada cosa en el temps. Llavors, tot això ja dona més idea a mi. A mi em dona més idea. A tu, què et dona més idea? Aquesta o l'oficial?
Bueno, a mi me dona idea la experiència que tinc, no? Como familiar, no? Està molt bé el que és la definició, el que és del diagnòstic, el que no pot dir la RAE, etcètera, etcètera. Però realment el que al final... El TLP, diguéssim, és un sac que se n'ha ficant a molts trastorns, en el qual, al final, és un trastorn de personalitat, li diu el límit, etcètera, etcètera, però ha anat ficant-lo, és el sac on moltes actituds, la mala gestió, les dificultats que tenen les persones, amb dificultats mentals, han anat ficant-lo el professional, per a mi. A part de la definició, eh?
Sí, sí.
Però realment, com a familiar, és una dificultat que té el teu familiar, que no ho entens, i que el professional ha anat ficant-li TLP, ha anat ficant-li un diagnòstic, ha anat ficant-li una etiqueta. En definitiva, hi és moltes dificultats que té la persona, en aquest cas un familiar, que no ho entens. No ho entens i són actituds que no ho entens. I que és fruit de no saber gestionar circumstàncies de la vida.
Exacte. Vull que quedi clar que en realitat aquesta entrevista és a un familiar, sí. no és a una primera persona. Per primer cop tenim una entrevista a un familiar bueno, hi ha hagut algun altre, però ha sigut debat, però una entrevista a un familiar, perquè volem donar visibilitat al patiment de les famílies quan es troben amb un... no sé, no vull dir-li problema, amb alguna cosa que no quadra.
Sí, vale? Podríem dir que quan hi ha un trastorn de salut mental no és només la persona, la primera persona qui ho pateix, sinó el seu entorn immediat també ho pateix, i per això volem donar veu a les famílies, com ja hem fet alguna altra vegada.
I pateixen tant o més com els malalts.
Sí, sí.
Des del meu punt de vista.
Està clar que la estadística, almenys el que en altres ens arriba, de que al final els familiars acaben també patint malalties mentals. Per què? Pues entra el tema de l'ansietat, entra el tema de la depressió, de no saber donar una solució a un problema que arriba a casa, que no estàs, que no és visible, que no és com el que se trencombra, és algo físic, sinó que és algo que no se veu. I algo a lo que no estem preparats, ni com a familiars, ni com a persona.
O sigui, que els cuidadors acabeu sent també malalts.
Sí, senyora. En molts casos arriben a haver molts familiars que acaben amb malaltia mental.
No ens agrada dir malalts, ens agrada dir persones que pateixen una malaltia. Sí. Tenim.
No, està clar que no és una enfermedad, sinó són dificultat en la gestió del dia a dia.
Exacte. Parlant del teu cas, com vas arribar? Quina és la teva relació amb el TLP?
Nosaltres, jo i la dona, som pares d'un noi. Quan aquell noi tenia uns 19 anys, pues va començar a tenir dificultats, problemes, i ell pues anava dient, no? Me sento raro, veies que no sabia gestionar coses tan simples com anar a comprar a la farmàcia un medicament. Llavors vas començar a veure situacions que deia, no és normal que un noi de 19 o 20 anys tingui dificultat per anar a comprar o per anar a comprar un simple boli. I llavors van començar a sortir alarmes, i el tu dia no me trobo bé, no me concentro, llavors estudiava, no me concentro, no me trobo bé, estic patint. I llavors pues lo primer que penses, bueno, ja se li passarà.
Quan és una etapa, no?
És una etapa de la vida, ja madurarà. Però quan comença a veure que no marxa, és una situació que no marxa, és un patiment que no marxa, llavors acudeix a professional, no? Llavors vas a un psicòleg, el psicòleg te fa, bueno, és una etapa de superació, de fer-se gran, de madurar, ja madurarà. I això quan va passant en el temps, pues ja comença a saques. Anar a psiquiatres, te'l diagnostiquen per primera vegada com una depressió major, uh-huh, i entra en el circuit sanitari de l'Hospital Santa Maria, en aquell cas, fins que te diuen un dia, bueno, que te lo etiqueten com TLP. Vale.
Molt bé. I què va passar quan va arribar aquesta etiqueta tan gran? Per a mi no m'agraden les etiquetes com a ningú. Bueno, i va caure el TLP, perquè una cosa és el que va passar amb ell i el que us va passar a vosaltres. Llavors, què us va passar a vosaltres?
Bueno, com a pare, te arriba com un problema molt gran a casa, molt gran.
Molt gran.
Que te tira una llosa de pedra de munt i no saps com sortir-te. Van passant els dies i tu mateix veus com vas baixant, com tens un problema que no tens solució, que no li veus cap tipus de solució, que vas al professional, tampoc hi ha solució, i que no és algo físic, que no és una enfermedad física, sinó que no trobes explicacions, moltes de les actituds que veus o de les dificultats que veus no les entens.
Les conductes.
Moltes conductes no les entens. I te veus con una impotència que te supera. I llavors, clar, quan te supera aquesta impotència, és tot un procés, no? Jo crec que com a familiar, també la mateixa persona, en primera persona, va fent un procés, va guanyant experiència, pues familiars també. Van guanyant experiència, van guanyant estratègies en la gestió de les crisis, perquè no, el TLP és
com
una cosa de dir, bueno, mira, té TLP, no. hi ha hagut moments de molt difícil, amb moltes crisis amb violència o sense violència, i de autolesions, de no tenir ganes d'assecar-se del llit, passa un dia, de no dutxar-se, un dia passa un altre, i no ho entens. I allò te supera com a familiar, com a pare, una cosa que no tens la formació, una situació nova, i que no saps on buscar l'ajuda que necessites, ni ningú tampoc t'ajuda a buscar-la, ni ningú te adreça al camí, no?, per rebre aquella ajuda, no?, aquella ajuda que necessites.
Però tu esperaves que te la donessin o vau preguntar? Primer esperaves què?
Nosaltres, quan te diuen que té TLP, el primer que fas és el Google i mirar, buscar tota la informació, llibres, tot tipus d'informació, que és allò del TLP, no?, que el trastorn límit de personalitat, que tant se parla, i comences a buscar informació. Bueno, te vas guanyant allò que hi ha informació, que vas adquirint poc a poc, però ni el sistema sanitari com a familiar està preparat, perquè moltes vegades jo me'n recordo de que anaves a la visita de la psiquiatra o el psicòleg, no, vostè com a familiar no entra. Diu que no, però jo sóc el cuidador d'aquesta persona, jo sóc el que dia a dia estic amb aquella persona, quan li ve una crisi sóc la primera persona que l'està assistint, i bueno, te veus com apartat del com a cuidador. I llavors, pues, bueno, a través d'associacions, comences a escoltar un familiar, un amic, diu, escolta, que existeixen associacions de salut mental, i bueno, vas tenint contacte, i ja dic, és un tema d'un procés d'experiència, i agafen experiència, i llavors es quantifiques al dia de lo que és el TLP i lo que és la salut mental. Que llavors, fins a llavors, no saps ni lo que és.
No
saps lo que és. Se parla molt de salut mental.
Sí, però està de moda.
Sí,
està
de moda per part també del polític, però no realment s'aboca.
Jo diria que està de moda, però no se'n parla de manera, a vegades, ni que s'entengui, ni de l'experiència. És a dir, està de moda les paraules, però l'experiència, quan algú pateix i ha de buscar informació, això encara continua sent una odissea.
I continua sent un preu que has de pagar, vull dir, perquè es fa de moda parlar només de salut mental per sobre i no de la realitat de la salut mental. Encara et continuen amb l'estigma i senyalant-te. Mm-hmm. I amb sentit negatiu. I la dona, tu tens més fills?
Tinc un altre fill.
I tot això també evidentment, pateix, no?
Tot l'entorn familiar pateix. Des del germà, el pare, el pare, tots pateixen. A la mateixa casa, quan ve una crisi, quan ve una malaltia mental, pateixen tots. Tots. No hi ha ninguna persona dins de casa que no pateixi. Està clar que jo, en el meu cas, el germà és més petit, porten 5 anys, i al temps el germà ho ha entès i fa el germà gran. Se porten 5 anys, és més jove, però realment fa de germà gran. O sigui, assumeix un rol
que no li pertany.
Que no li pertoca. Aquesta és la realitat. Però, bueno, és la vida és així, i li toca agafar aquell rol de germà gran.
I també heu celebrat quan hi ha hagut alguna millora, així en família? Ho heu notat?
Bueno, la millora, sí que ho celebrem, Sí que ho celebrem, perquè gràcies a Déu, no? Nosaltres, el nostre fill malalt, pues s'ha casat, no? Va conèixer una persona i ara té una cria de 5 mesos. O sigui, tots aquests avanços que fa com a persona, no? Pues també ho veus, no? Com va progressant positivament, no? Com ell mateix se va apoderant de la seva vida, de la seva gestió, no? Que realment és on tu, com a pare, pues, te dona la satisfacció, no? Bueno, en un principi, quan te diu, és una malaltia mental, és un TLP, diu, uf, per tota la vida, és com, no le marxarà, no sé, com diem, no sé, cara al cap. No? En canvi, quan veus que va caminant, que va, dir que ell va conduint la seva vida, pues s'ha casat, és un primer pas, després ara ha tingut una cria, és un altre pas, amb les seves dificultats, però veus que, bueno, també té una satisfacció com a pare.
I són notícies d'esperança que també ens agrada compartir.
Quin és el dia a dia amb un membre de TLP dintre de l'àmbit familiar? Que és, què passa del matí fins a la nit?
Pues el dia a dia...
És collons de tota la teva...
Bueno, lo que està molt clar... que el familiar viu en el present, o des de, almenys des del meu punt de vista. No vius ni el futur ni el passat, vius el present. El dia a dia és, segon com surt el sol, pues, segon com s'aixeca, pues, diu, bueno, pues, avui estem bé, anar fent. Aquell dia s'aixeca, fa les seves... lo que té previst, no? Pues assistència al centre, etcètera, etcètera. O aquell dia pues no té força per aixecar-se, o no té força per dutxar-se, i ja saps que és un procés de crisi, que això en cap de 2-3 dies pues remuntarà. Bueno, ja tens les estratègies de com gestionar-lo, de com parlar-li, de com intentar ajudar-lo, però realment eres el familiar, no és el professional, també ho saps. No? Però el dia a dia, pues, portar a anar fent i viure sempre el present, sense cap tipus d'exigència per part del pare, en el nostre cas, del pare, no? Cap amb ell, perquè saps que l'exigència és el que li agobia, no? Lo que no sap, és la dificultat realment que té de la gestió, quan hi ha aquella exigència que va, és quan se ve avall. Llavors, quan entra en crisi, etcètera, llavors... vius el dia a dia, aquell dia té ganes de fer, endavant, tu l'acompanyes o quan te demana ajuda, que aquell dia veus que té la dificultat, bueno, pues dones un pas enrere sense cap tipus d'exigència i diu, bueno, pues ja li dic, anirà passant aquesta crisi, no? Però bueno, jo sí que vull fer menció, no? La meva experiència en el TLP és quan eres jove tens una sèrie d'impuls amb més violència i tal. I quan se va fer gran, ja no hi ha tanta violència, no hi ha tanta ira. Ell sap gestionar, ell també ha après a gestionar-se. Sap quan li ve la baixada, quan se la tansa la crisi, els nervis, l'ansietat. Tothom va aprenent. I llavors, amb l'edat també, tothom aprèn, el familiar i la primera persona.
O sigui, que tu mirant ja saps més o menys què passarà.
Sí, jo només entro per casa i bon dia o hola, ja saben com està. No, sense veure-lo, només escoltar-lo, saben com està. I ja sabem, no sense voler, ja saps com avui estem, com estem.
I actues envers això.
Sí, claro.
Vale. Creus que necessites ajuda a part de que vagi al psiquiatre i al psicòleg?
Bueno, jo...
perquè crec... les ajudes...
Bueno, jo crec que no hi ha recursos suficients per al tema de salut mental encara. És una cosa que la part política sí que se li omple molt la boca, de que gastarem molts diners o recursos en temes de salut mental, però realment manca molts recursos. Manca molts recursos, tant per a la primera persona, ja no dic com per a familiars, eh? O sigui, per a familiars no hi ha res, a no ser que siguin associacions de salut mental, però per a primera persona se necessiten molts recursos.
I per les famílies, coneixes algun recurs?
Sí, però, ja dic, sobretot a través d'associacions que jo coneixo. Bueno. Associacions que són... Associacions, per aquest cas, jo el que coneixo és Salut Mental de Ponent, i sí que té recursos, sí que fa programes. Per exemple, ara està previst, no?, que el Respir, que se diu el programa Respir, que és on nos juntem, diguéssim, familiars de diferents tipus de malaltia mental, no només de TLP, i fem pues, una sortida, ens juntem, parlem de les nostres coses, de les nostres vivències, se fan activitats, i bueno, el que s'intenta és buscar un espai de suport entre familiars, de no trobar-te sol, perquè al principi te dones ¿qué me está passant a mi, no? I a mi què m'està passant? I te dones compte que hi ha moltíssimes famílies que pateixen igual que tu.
I per últim, em podries dir en el programa que estàs al GAM de família aquells, perquè així els que tenen TLP podem donar-los una eina?
Bueno, el GAM, de GAM és un grup d'atenció mútua, ¿vale? És un grup de persones que s'ajunten per tindre una xerrada i trobar-se en un punt en el qual, en el nostre cas, és de família de TLP i ha d'altres GAM, ¿eh? De primera persona, de esquizofrenia, de tot tipus d'enfermetat mental. Però en el nostre cas és de TLP, ens juntem quincenalment, periòdicament, i pues, parlem de lo que el dia a dia. En la nostra experiència, el que intentem és buscar un espai on tothom parla el mateix idioma, perquè parlar de TLP o d'enfermetat mental fora del teu àmbit o de les persones més allegades a la teva família no ho entenen. Aquell té un fill que està boig, no? que no sap ni què és el TLP ni sap el que és la enfermetat mental. I llavors ens trobem una família de persones que tenen pues, TLP en aquell cas i parlen el mateix idioma. O sigui, sabem quan lo que està patint, no? Nosaltres, per exemple, fem una primera ronda i llavors pues cadascú diu com està el seu familiar. Llavors tothom se situa com està ell anímicament i és molt important, no? Trobar-te amb persones de que està patint igual que tu i que puguis parlar de lo que realment està patint tu i la teva família. És molt important.
I això, com a mínim, us fa baixar la pressió que teniu.
Si més no, compartir la nostra vivència i, si més no, no desahogar-nos una mica, no? De dir, és un espai on parlem de tot, eh? No hi ha, està clar que hi ha una confidencialitat dins del grup, però parlem de tot. O sigui, allí ningú jutja, ningú analitza, si simplement vas, com estàs? Pues mira, estem així, tal, estem en crisi, no sé, estem en crisi, el meu família fa això, però està clar que compartir.
Vale. Doncs Francisco José,
i aquest GAM, com l'has trobat? Depèn de Salut Mental de Ponent o com hi has arribat?
Aquest GAM, pues mira, va ser de casualitat perquè va haver una psicòloga que no va haver en una crisi i no va dir que cuideu-se els pares, no? Cuideu-se perquè heu de cuidar perquè familiars acaben com tenir malaltia mental, com depressió, etc., per la impotència que te dona no trobar solucions al teu familiar. I llavors, a través, pues, per anar apuntant a l'associació, i a través de l'associació, pues, te vas introduint i llavors te van guiant dins de l'associació. I llavors te diuen, hi ha aquell GAM, jo penso que t'aniria bé, us aniria bé, vas començar. El cas és que portem ara 5 anys anant al GAM, i bé.
Doncs moltes gràcies per compartir la teva experiència i ajudar-nos a ficar-nos a la vostra pell.
Doncs moltes gràcies, Francisco José. Jo t'estimo perquè et conec, perquè el meu pare va al mateix grup que tu.
Exacte.
I moltes gràcies. Ens has donat un punt de vista diferent, perquè ja volíem tenir el punt de vista de la família, que és molt important, perquè, com tu has dit, acaben també amb algun trastorn.
Sí, exacte.
Vale? I els malalts ja sabem que, o sigui, els malalts, els que tenim algun trastorn, ja sabem el que tenim. Bueno, no ho sabem ben bé, però aguantem. Sí. Però vosaltres sou un efecte col·lateral.
Sí. Bueno, ens toca viure aquesta situació.
Exacte.
I acompanyar el malalt, perquè no tenim eines professionals com el professional, no? Som familiars, som acompanyats.
Jo, com a primera persona, dono les gràcies, perquè molts pares, a vegades, tampoc, no, com que no ho saben, a vegades no participen. I jo, des d'aquí, recomano que sí,
pregunteu.
Sobretot, pregunteu a tot arreu, que alguna cosa hi ha. No molt, però alguna cosa hi ha.
Sí.
Vale?
Sí.
Molt bé, moltes gràcies.
De res. Bon dia.
Sortint del cercle.
Molt bé, doncs ara continuarem amb el debat de Sortint del cercle. Tenim amb nosaltres la Sílvia, que és una primera persona.
Hola.
El Francisco José, que és un familiar.
Hola.
La Montse, que és una professional.
Hola.
De la salut mental. I la Josefa, que ens farà les preguntes inoportunes que qualsevol persona del carrer té i no s'atreveix a preguntar.
Más o menos.
Bon dia a tothom. A l'hora de començar, bon dia, sempre va bé saber de què estem parlant. Llavors, Montse, ens pots explicar perquè es pugui entendre què és el TLP?
El TLP és un diagnòstic de trastorn de la personalitat que té que veure com a tret principal, segons el que es descriu a la bibliografia, sobretot amb la inestabilitat afectiva. Això vol dir que són persones que reaccionen d'una forma ràpida i intensa a estímuls, probablement de la mateixa manera que ho podem fer qualsevol altra persona, però sí amb una resposta com més abrupta i, bueno, doncs, com he dit, més intensa. Aquest és el tret principal, també n'hi ha d'altres que segurament en certa mesura sempre es tradueixen d'aquest, que és que són persones que a nivell de relacions tendeixen a establir relacions variables en el temps, que oscil·len entre relacions de dependència a estats de desconfiança o aïllament. A banda, també són persones que tenen com molts problemes a l'hora de construir la identitat, que tenen un autoconcepte, una idea de si mateixos molt variable, i en aquest context poden aparèixer sentiments de buit. I l'altre aspecte important a nivell de conducta, sobretot, és la impulsivitat, que és que són persones que tendeixen a actuar moguts per aquests estats emocionals tan intensos i solen tenir problemes relacionats de vegades amb la ideació suïcida, amb les conductes suïcides, o amb altres problemàtiques a nivell conductual, com per exemple poden ser el consum de tòxics, o, bueno, depèn del seu perfil de personalitat, altres problemes.
Molt bé. I això se sap d'on ve o és una cosa encara que s'està investigant?
Bueno, se sap d'on ve, el que passa que no hi ha només una causa, sinó que és un, com amb la majoria de trastorns mentals, és una suma de factors. Es parla de factors biològics, se sap que hi ha una heretabilitat, se sap també que sigui directament causat per aquesta causa genètica o no, però a nivell neuroanatòmic hi ha unes estructures diferents a les d'un cervell sa, que en aquests estudis sempre sí que és veritat, sense entrar tampoc en detall, que moltes vegades, com que es fan amb persones ja diagnosticades, no sabem fins a quin punt aquests danys o canvis neuroanatòmics són causa o conseqüència de la sintomatologia o de la vida que ha pogut tenir aquesta persona, no? A vegades no sabem ben bé si és l'ou o la gallina, no?
Eso te quería preguntar. Estás hablando que no se sabe qué es primero. Vamos a suponer los tóxicos. Los tóxicos, las adicciones, por decir mejor,
sí,
¿son consecuencia de la enfermedad o la enfermedad es consecuencia de las adicciones?
Normalmente el consumo de tóxicos suele ser consecuencia de la enfermedad, porque siempre decimos, sea con un trastorno límite de base o no, que el consumo de tóxicos es como un intento de regulación que hace la persona de su propia dificultad, ¿vale? Entonces, seguramente estas alteraciones neuroanatómicas y estas dificultades a nivel funcional en su día a día ya son previas al consumo de tóxico, pero sí que es verdad que el consumo, según la magnitud de problema que estemos hablando, también repercute en el cerebro y en estas estructuras, y probablemente a corto plazo compensa estas dificultades, pero a largo plazo las agrava o añade otras. También es importante mencionar a nivel de causes, es parle molt sovint també d'una causalitat relacional, que això és important explicar-ho també per desculpabilitzar, també, però sí que és veritat que hi ha hagut estudis, no, que tenen com a objectiu veure quina vinculació primerenca amb els seus pares tenen les persones que han estat diagnosticades amb TLP. I és veritat que s'ha trobat un tant per cent important, però no tothom, no, perquè estem parlant de factors sumatoris, que han tingut vinculacions amb la seva família d'origen o bé amb característiques una mica imprevisibles o bé amb característiques ambivalents. Això vol dir que hi ha moments en què l'infant pot preveure una cura efectiva i pot parlar o pot percebre un vincle segur, i moments en què aquest infant ha pogut viure carències, que a vegades no són tampoc per voluntàries, no, dels pares. A vegades els pares tampoc d'entrada no saben de les necessitats d'aquest nen, no? I sí que és veritat que al llarg de la evolució d'aquestes persones, si explorem retrospectivament com eren en la infància, sí que es veuen temperaments ja més inestables, i això un progenitor pot no saber-ho o pot no inferir quina necessitat té aquest nen.
La herència genètica, què importància llega a tenir? I què grado tiene per part de padres más directos i de familiares d'alrededor?
A ver, hay estudios que hablan en gemelos monocigóticos, quiere decir que comparten todo su genoma, de un 35% de heredabilidad, sí.
Es muy alto, ¿eh?
Es muy alto, sí, sí, sí. Lo que pasa que sí que es verdad que igualmente un 35% no explica el todo. Claro, seguramente no sabemos esto y cada caso será diferente de qué peso tiene cada factor. Sí que es verdad que hay gente que cuando hacemos la exploración podríamos decir, estando muy seguros, que no tiene ningún antecedente. Hay gente que no lo identifica, pero hay gente que realmente no lo tiene y que tiene familias pues bastante estructuradas, ¿no? O sea, que el tema del apego solo tampoco explica. Vale.
I ara, un cop conegut una mica què és i algunes de les causes...
Falta l'últim aspecte, que és les vivències traumàtiques, no? Que probablement és moltes vegades el detonant, i és aquest factor sumatori que probablement pues, acaba fent que la persona, per estrès, desenvolupi la malaltia. I dintre de les vivències traumàtiques sí que en estudis s'ha vist que té molt pes l'abús sexual infantil. No ens extendrem tampoc.
I ara volia preguntar al Sílvia, t'hi sents identificat amb tot això que he explicat?
Amb tot, fil per randa.
I el José, amb el teu entorn, la teva família, hi ha alguna cosa que puguis...
Bueno, en altres, el meu fill, van dir que era genètic. Sí. Era, venia una herència de genètica per part dels pares. Mm-hmm. No hi havia cap trauma ni...
Clar, és que cada cas és diferent, i sí que és veritat que amb la genètica el trastorn límit comparteix espectre, és a dir, pot ser heredat, i els antecedents que hi poden haver a nivell familiar podria ser que no fossin de TLP, no sé si és el cas, no? Poden ser d'altres malalties que cursen amb inestabilitat afectiva, depressió, trastorn bipolar, no? Comparteix característiques.
Sí, una cosa, per exemple, factors estressants també podria ser una època d'exàmens? O no?
Difícilment. A veure, una època d'exàmens, no? Sí que és veritat que el trastorn límit, una de les problemàtiques que té és que tendeix a coexistir amb altres trastorns mentals. Una època d'exàmens podria desenvolupar probablement un trastorn depressiu, i un trastorn depressiu amb una persona amb trastorn límit és més fàcil de resoldre per aquesta tendència a la inestabilitat.
A estas edades és que és difícil diagnosticar el TLP, porque es una época, un estado muy, muy inestable, no saben dónde van, las hormonas evolucionadas.
¿A qué edades te refieres?
Pues, jovencito, como estás hablando, que está en estudio.
La adolescencia.
Es muy, o sea, en ese periodo de tiempo creo que es un poco difícil de diagnosticar un TLP.
De hecho, se suele
hacer.
No es que sea fácil o difícil, es que está mal hecho diagnosticar un TP en la adolescencia. Podemos hablar de personalidad, de cualquier rasgo de personalidad, constituida a partir de los 18 años. Es decir, podemos intuir, pero no podemos diagnosticar un trastorno de la personalidad. Si lo podemos intuir, quiere decir que igual también podemos tratarlo un poco, pero como tal el diagnóstico no podemos poner porque puede mejorar.
Vale. Montse, el TLP, aparte de TLP, tiene un otro nombre, borderline.
Sí.
Pero el borderline también és un altre nom per una definició de la capacitat intel·lectual que té una persona.
Sí.
Llavors, podem diferenciar això ara en un moment?
Sí. Clar, quan es parla de borderline, el concepte límit té que veure amb el que està entre dos conceptes diferents. Llavors, això es pot aplicar a moltes coses. És una terminologia que és una mica obsoleta, tot i que sí que és veritat que la bibliografia americana s'utilitzava molt, no? Que és on més es va començar a investigar sobre el TLP. El concepte borderline es refereix a que és un trastorn que de vegades pot compartir trets potser més propis de la psicosis, no? Que són les patologies amb més desconnexió de la realitat per gravetat, i pot tenir també potser més trets de la neurosis. I aquí és al mig dels dos conceptes on està. Quan parlem de capacitat intel·lectual límit, vol dir que són persones que estan amb unes capacitats que voregen el retard mental i la normalitat, és a dir, no té res a veure.
Té res a veure perquè, justament al contrari, en la majoria de TLPs és justament al contrari.
Bueno, no té que veure amb la capacitat intel·lectual. Hi ha persones amb TLP que tenen una capacitat molt elevada i hi ha persones amb TLP que poden tenir un retard mental, eh? Vull dir, una cosa no treu l'altra. Clar, el fet de que coexisteixin just les dues coses, pues, clar, lògicament afegir la dificultat també.
Bueno, clar, a més, igual que la personalitat, que cadascú té la seva personalitat, sí. I el TLP es desenvolupa depenent de la personalitat que tingui.
Exacte, i pot tenir relació o pot coexistir amb una persona amb altres problemàtiques de personalitat també.
I pot no sortir?
Pot no fer-se evident un TLP?
Sí, perquè sí. Bueno, hem parlat dels trets,
sí.
Però des de la meva experiència, jo quan va detonar, ja va ser molt tard, vale? I jo penso que si no haguessin passat certes coses,
total.
Perquè és molt sobre l'àmbit i els traumes, doncs poder no hagués sortit. Poder, eh? No vull una cosa de sentir-me bé, és que poder no, com tu dius, a veure, es donen coses o no es donen.
Sí, 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 tens tota la raó. De fet, és molt freqüent que la manera com es diagnostiqui un TLP no és, o sigui, el motiu de la demanda no és mai el TLP. Un difícilment va a la consulta dient, escolta, jo em penso que tinc algo raro, jo soy TLP. No? Avui dia hi ha més informació, doncs, bueno, pot començar a passar que hi hagi gent jove que identifiqui aquests trets, no? Però normalment el motiu de consulta d'una persona amb un TLP és un altre, vale? Pues és un estat depressiu, és ansietat, és una addicció, és un estrès posttraumàtic, pot ser qualsevol altra cosa, vale? Vull dir, hi ha un factor detonant que fa que la persona se senti sobrepassada, aquest factor detonant per les dificultats que té, pues, li és difícil de resoldre i això fa que tota aquesta problemàtica surti a flote. I en referència amb el que deies tu del trauma, no? Nosaltres també sabem, no? És conegut de que un mecanisme d'afrontament al trauma, quan és un factor molt estressant i perturba molt a la persona, és la negació. Llavors pot haver un estat de desconnexió que justifiqui que la persona, pues, tot això durant un temps llarg no li moleste fins que li dona una altra sintomatologia.
Exacte. El trastorno límite és límite en tot. O sea, hasta aquí, hasta la muerte o un odio total absoluto.
¿Cómo? Sí. Si es crónico, te refieres.
No, si es límite, ahora hablamos de trastorno límite de la persona.
Sí, sí.
Si es límite tanto para lo bueno como para lo malo.
Bueno, sí que es verdad que, o sea, la inestabilidad puede ser, y digo puede ser porque cada persona es diferente en todos los ejes, ¿vale? Pero sí que es verdad que igual como cualquier persona pues tiene más tendencia a encasquetarse en una emoción que en otra, ¿no? Pues o a evitar unas emociones y no otras, las personas con trastorno límite, pues a lo mejor hay algunas que tienen más tendencia a quedarse encalladas en la depresión o en la tristeza, ¿no? En cualquier intensidad. Hay personas que tienen tendencia a entrar más en estados de irritabilidad y sí que es verdad que son personas que pueden tender a la euforia también. O sea, cuando hay algo positivo, quizá ilusionarse demasiado, quizá no ver de las dificultades o de los posibles, no anticipar consecuencias. A veces, en este sentido, en un estado de euforia también puede pasar esto.
Y digues, Francisco José.
Yo preguntaba, ¿no ha sigut el TLP una miqueta al calaix de on los profesionales no han sabut símptomes de persones que presenten una sèrie de símptomes, no sabien definir o no sabien... Per exemple, en la esquizofrenia està molt clar, no? Però en el TLP no ha sigut una miqueta... Bueno, aquest té TLP, no? Le diagnostiquem TLP perquè realment no sabem el que té, no? Sí. És molt tanta complexitat o durant molt de temps ha sigut així, no?
Sí. Clar, a vegades això és perquè si ens miréssim els criteris del TLP, allí cap moltes coses, en realitat, no? Fixeu-vos que jo quan us ho explico us parlo d'identitat, de conducta, de relacions, i de relacions us he dit, no?, els dos extrems, persones que s'aïllen i persones que fan relacions fusionals allí, és que pues, potser una mica en algun moment hi cabem tots, no? Llavors, clar, sí que és veritat que això és per com està definit el TLP i després també hi ha un altre aspecte que és que el TLP sempre ha tingut un estigma associat, no? Com, pues, jo què sé, pues, com la psicosi té el de l'agressivitat, no? El TLP pues, té l'estigma del pacient difícil i l'incurable. I llavors això fa que de vegades arribi al diagnòstic de TLP de forma correcta o incorrecta des de les dificultats de maneig. ¿Vale? Això no vol dir que el diagnòstic sempre que hi ha dificultats de maneig sigui de TLP, però sí que el tipus de vincle que el pacient amb TLP reprodueix és el que ell ha fet moltes vegades amb la seva família d'origen i és des d'aquestes dificultats. I no ha de ser el diagnòstic principal, la complexitat, però és un factor a tenir en compte, sí que és veritat.
I això és una cosa, entendre el TLP i el diagnòstic que es proposa per millorar la vida, ha evolucionat amb el temps, ha canviat, ha millorat?
Sí, sí que ha evolucionat en el temps. Bueno, aquí a Espanya sempre anem una mica més enrere que als Estats Units, que han sigut com a més pioners. Aquí, bueno, doncs potser estem parlant de més especialització doncs en els últims 40-50 anys cap aquí, vale? El tractament del TLP, prèviament amb això, era un tractament farmacològic que es feia més des de les complicacions associades del TLP, no? Pues la persona amb trastorn límit consultava pues, per un moment d'ansietat o per agorafòbia. Pues, bueno, tractàvem a nivell farmacològic essencialment això, pues, potser algú sí que podia aconseguir fer psicoteràpia, però inicialment, no, parlo potser de 100 anys enrere, totes les dificultats de base o ja no es diagnosticaven o no es tractaven perquè no es concebia que es poguessin tractar, tampoc no hi havia tractaments definits per això. Amb el temps s'han anat definint diferents tractaments a nivell de psicoteràpia i s'ha anat tirant cap a un tractament més multidisciplinar on s'ha acabat veient que no es per escombrar cap a casa, però que potser a nivell de prevenció de recaigudes i de complicacions és quasi bé més important la psicoteràpia que el fàrmac en si, que una mica el que fa és sentar les bases perquè aquesta psicoteràpia de llarg plaç sigui possible.
I també l'entorn ajuda?
L'entorn ajuda moltíssim, clar que sí. L'entorn, igual com pot ser un factor detonant, pot ser un factor reparador, fins i tot de trauma, no? Que sembla que són coses que no es poden arreglar, no? L'entorn pot ser un factor reparador de trauma.
I des de la psicologia també fomenteu això de poder tindre alguna entrevista amb algun familiar o algú que es visqui amb aquesta persona per donar-li algunes pautes, com sí. Pot ajudar?
A veure, aquí entrem una mica també amb la realitat dels serveis, no? En els manuals ho hauríem de fer, la realitat és que moltes vegades no podem fer-ho, no? I és veritat que quan no podem fer-ho, bueno, pues acabem prioritzant l'atenció al pacient perquè prou escassos anem. Però sí, sí, s'hauria de fer i és superimportant i a nivell pronòstic una família que sàpigui com lidiar amb les dificultats del pacient pues millora moltíssim el pronòstic.
Hi ha alguna cosa que puguis dir ara pels que escolten amb atenció?
Pel públic en general,
sí.
Dius?
No, pels que viuen o tenen algú molt proper i volen ser... No volen ficar la pota.
Ja, yeah. Bueno, lo primer validar la dificultat, eh? Vull dir que sí que és veritat que són persones amb uns estats molt canviants i molt intensos, llavors, igual que el propi pacient està desorientat de qui és normal que la família estigui també desorientada quan observa això. I de vegades també és veritat que els pacients, quan per la magnitud del patiment que tenen moltes dificultats comunicatives, no? Llavors, els és molt difícil, o sigui, si jo no sé què em passa, jo no puc saber què necessito i no t'ho puc transmetre, vale? Llavors, el primer, validar que és una situació molt difícil, animar-los a que, tot i les dificultats que tenim, busquin ajuda, no? I que, bueno, pues de vegades que ens fiquin una mica contra les cordes, ens insisteixin, no? I que no es donin per vençuts. I després, jo crec que pot ser una pauta que sempre tendim a donar a les famílies, no? És que encara que la conducta sigui disfuncional perquè al pacient i a la família també li genera problemes, no? Tipo, pues, una autolesió, que és una cosa que tristament és com a molt habitual, no? O una crisi amb ideació suïcida. Tot i que això ens faci tambalejar molt i ens generi molt malestar, i que la gestió de crisis pues, sigui un tema a part, sempre penso que és molt important el poder validar la emoció que hi ha de base, no? El poder, pues, passat el xaparrón o quan sigui que puguem parlar, el mostrar disposició d'escolta, el poder preguntar coses molt bàsiques, no? Què necessites, què te passa, perquè no quan el pacient està en crisi, però després l'intentar entendre el que la persona se senti escoltada, jo penso que amb tot és superimportant. No sé quina experiència teniu a vosaltres, que això és des de la teoria.
Jo, per exemple, després de la crisi i tot això, necessito parlar del buit, per exemple, que és algo que no es parla normalment, d'allò que tenim aquí tancat,
sí.
A l'infern, que és el nostre propi infern, que no compartim.
Bueno, és tot aquest cúmul d'emoció negativa,
emoció,
no?
Sí, però tu pots ser molt positiva a la vegada, però hi ha un raconet allà en el fons del teu, a la teva ànima, que és una mica, bueno, és la caja fuerte, no se abre, i aquí està el negatiu, a l'infern. Sí. On has arribat, si has patat, has arribat.
Clar, és veritat que abans d'arribar a tractament, no, una mica el que observem és que el pacient amb aquestes dificultats desenvolupa les seves estratègies per protegir-se d'aquesta caixa negra que tu expliques, no? Del tipus que siguin, doncs, poden ser persones molt exigents, poden ser persones molt controladores, no? Poden ser persones dependents. Bueno, desenvolupa maneres de no patir tant, no? Llavors, a vegades això a curt termini va molt bé, però després a llarg termini també és un problema, perquè el que fa és desconnectar-lo i augmentar aquest sentiment de buit. Però, bueno, per això estem els professionals, no les famílies, no? És a modo de reflexió.
Molt bé. Doncs m'encanta que puguem acabar amb un bon consell per a que la gent se n'en recordi. Si ho diem al principi, no se'n recordarà. I moltes gràcies a tots per venir. Josefa, Sílvia, gràcies. Francisco, José i Montse.
Gràcies
moltes
a vosaltres.
Gràcies a tots.
Sortint del cercle.
Molt bé. I ara que hem acabat el debat, és l'hora de la recomanació cultural. Tenim amb nosaltres avui la Josefa, que feia temps que no venia a fer la recomanació cultural, i l'Oriol, que últimament ve sempre.
Sí,
està
sí,
molt
sí.
Feliç.
Molt.
La Josefa, què ens proposes avui?
Pues mira, os proposo un artículo porque a lo largo de nuestras vidas las personas estamos predispuestas a padecer alguna enfermedad, tanto física como mental. De las físicas tenemos en general algún conocimiento sobre ella, sin embargo, de las mentales no estamos muy familiarizados, sobre todo porque no se suele hablar de estos temas. Pues para hablar de ello, en este primer programa de la temporada hemos tratado sobre el trastorno límite de la personalidad, o TLP, y para ilustrar qué es el TLP hemos elegido un artículo que pensamos puede interesar. En él podemos ver qué es el tratamiento límite de la enfermedad de la personalidad, perdón, las causas, los síntomas, diagnóstico y posible tratamiento. En él se explica paso a paso y dando respuesta a este trastorno, también denominado con las siglas TLP, y lo hace de manera legible y amena de leer, cosa que es bastante agradecer. El artículo es de Antonio Montes, psicólogo cognitivo-conductual, y se publicó el 6 de junio del 2023. Lo podéis encontrar en Google, en la página web de Uno Bravo, todo junto. En esta y en otros sitios se puede ver la importancia de conocer la salud mental. Esperamos que les resulte interesante. Y ahora el Oriol nos hablará de música, que por lo que tengo entendido esta canción te ha costado de encontrar,
sí,
¿no?
Sí, me ha costado.
I un petit incís, per buscar fiquem trastorn límite de la personalitat i el nom de l'autor, no? Com es deia, el psicòleg?
És Antonio Montes.
Antonio Montes, trastorn límite de la personalitat, i trobarem molt.
Sí, també estarà a Instagram aquesta informació.
I tant. Després recordarem que tenim un Instagram on compartim les recomanacions culturals i moltes
pues sí.
Coses més.
Va bé.
Molt bé.
Quina música ens has buscat?
Quina cançó... Pues mira, avui, com ve dir la Josefa, me va costar bastant de trobar, però menys mal que em vaig trobar pel camí a un gran escriptor de cançons com és el Jerry Cantrell. I el Jerry Cantrell és el principal compositor d'Alice in Chains, i l'any 2009 el disc Black Guys White to Blue va treure una cançó que es diu Private Hell, i explica perfectament pel que sembla com si sigui una persona amb TLP.
I és la cançó que, com habitualment tenim, l'escoltarem ara quan s'acabi el programa. Per tant, no us n'aneu, escolteu la cançó. L'Oriol s'ha pres molta feina escoltar-la, digues, Sílvia.
Jo, com a primera persona, si...
La dediques a alguien?
Sílvia?
Jo, com a primera persona, voldria que alguns, si teniu aquesta malaltia o voleu conèixer algo dels TLPs, la traduïu, o si sabeu anglès, perfecte, però és conèixer una part molt important que ens costa molt de donar a entendre als altres.
Doncs moltes gràcies. Fins aquí el programa d'avui. Us han parlat Francisco, José, a Montse, Josefa, Sílvia, l'Oriol, i qui us parla, el Jordi. També hem tingut el Jaume com el control tècnic, que avui ha fet molt bona feina, és el seu primer dia, feliciteu-lo. i moltes gràcies per la vostra atenció. Ens podeu enviar comentaris?
Pues sí, Jaume, felicidades.
Felicidades.
Ens podeu enviar comentaris, dubtes, peticions o qualsevol altra cosa al nostre compte d'Instagram @sortintdelcercle, on també trobareu les nostres recomanacions culturals i altres informacions d'interès. Ens retrobem a la propera emissió de Sortint del Cercle al mes d'octubre, que aquesta vegada, com que és un especial que farem del Dia de la Salut Mental, que és el dia 10 d'octubre, en col·laboració amb els que fan el programa de ràdio del Servei de Rehabilitació Comunitària de Targa i el Servei de Rehabilitació Comunitària de Mollerussa. Disfruteu de la música.
Life.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.